Catalunya Ràdio, solidaris, amb Albert Segura.
La precarietat es fa crònica i els nous pobres ja són una classe social. La ferida de la crisi no cicatritza i 10 anys després les desigualtats s'agreugen. Tenir feina no garanteix arribar a final de mes. L'ascensor social no funciona. A Barcelona i la seva àrea metropolitana, una de cada 4 persones viu en l'exclusió social, sobretot per culpa de l'habitatge. Prop de 500.000 de famílies es queden en pobresa severa després de pagar el lloguer o la hipoteca, especialment les monomarentals i les nombroses. I el 13% no es pot permetre ni comprar medicaments, segons un informe de Càritas devastador, l'enèsim. Però el més preocupant és la fatiga de la solidaritat, el cansament de la compassió. La Guardiola s'ha buidat, les pensions no donen més de sí i les famílies vulnerables diuen que no poden seguir ajudant. Creix la xenofòbia, es qüestionen les ajudes socials, el pagament d'impostos. I si aquesta pèrdua de drets laborals i socials no es reverteix, veurem aparèixer un monstre polític. Avui als Solidaris, la ressaca de la crisi, com diu el relator de les Nacions Unides, la pobresa és una decisió política. A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Pots pagar els impostos que es paguen en aquest país, que és una salvajada. Sí que hi ha una fatiga de que, ostres, a la porta del compte d'inglès et venen 5 tios demanant quartos.
Clar que els governs han d'ajudar, per això cobren els impostos, no?
Perquè hi ha menys calés, senzillament perquè hi ha gent que no arriba a final de mes no està per donacions.
Jo sóc partidari de que els governs siguin els que ajudin.
Tinc altres necessitats meves. Per mi haig de procurar primer per lo meu que jo pugui.
Creo que cada gobierno tendría que hacerse cargo de la gente esta que la ONG ajuden, no? Per això paguem els impostos.
Hi ha moltes coses que s'haurien d'encarregar els governs, realment.
La fatiga de la solidaritat, ressaca de la crisi. L'heu notada a Càritas Diocesana de Barcelona? Salvador Busquets, tu n'ets el director. Què tal? Benvingut als Solidaris.
Gràcies.
Esteu notant aquesta fatiga de la compassió? No és que siguem menys solidaris, sinó que les famílies ja no poden més, amb buida la Guardiola.
Sí. És això, la fatiga de la compassió amb aquesta expedició, el que volem dir és que les famílies han ajudat durant aquests 10 anys tot el que han pogut. Nosaltres recollim dades, per exemple, sobre la tinença dels habitatges, i fa 10 anys hi havia un aspecte residual que eren les persones que vivien a casa dels pares, que havien retornat a casa dels pares. Uh-huh. I això no ho registraven perquè era molt residual. En els últims informes de la nostra activitat social, doncs, aquest valor ja és el 7-9% del total de les persones que tenim. És un valor molt significatiu. El que passa és que les famílies poden ajudar durant un cert temps, que en aquest cas s'ha perllongat durant molts anys, 10 anys. Veiem que les famílies, per una banda, s'estan afeblint perquè elles mateixes estan passant problemes, i per l'altra banda està creixent la consciència de que estem davant d'un problema, d'una situació que només l'administració pot arreglar. El tema de la política d'habitatge, cadascú mira d'ajudar com pot, però mentre no hi hagi una política d'habitatge, com es soluciona això?
Aquesta és una de les alertes d'aquest informe FOESA, fet per 125 investigadors d'una trentena d'universitats, 29.000 enquestes en prop de 12.000 llars. A l'Espanya, postcrisi, hi ha 8 milions i mig d'exclosos, un milió llarg més que el 2007, i una de les àrees que més preocupa és precisament la diòcesi de Barcelona. Una de cada 4 persones, el 24%, viu en l'exclusió social. Són 646.000 veïns i veïnes de l'àrea metropolitana.
Sí, i preocupa perquè, primera constatació, en aquests moments la pobresa severa i la pobresa en general està en uns nivells més alts que abans de la crisi. I també unes dècimes per damunt del punt més àlgid que va ser el 2013.
Estem pitjor que el pitjor moment de la crisi.
Estem pitjor que en el pitjor moment de la crisi, unes dècimes més amunt. I en el cas de la diòcesi de Barcelona, que recordo, és municipi de Barcelona, però també Santa Coloma, Hospitalet, Cornellà, Badalona, Mataró, arriba fins a Caldetes, coincideixen tres elements que fa que estiguem per damunt de la mitjana espanyola en relació a exclusió social. que és, per una banda, la dificultat d'habitatge. Mentre no hi hagi un habitatge, totes les ajudes socials se'n van per cobrir aquesta necessitat bàsica, perquè és la primera que s'ha d'intentar cobrir. El segon element és la precarietat del treball. Cada vegada més el treball té menys capacitat per vacunar contra les situacions de pobresa, s'està precaritzant. I en tercer lloc, Catalunya i la diòcesi de Barcelona, pel tamany que té, per les seves característiques urbanes, per la mobilitat que hi ha, és un punt d'arribada de tota una sèrie de persones que després es distribueixen, però aquestes persones, quan arriben, no tenen cap tipus de dret polític.
Precisament, l'exclusió afecta especialment les famílies nombroses i les monomarentals, també la dona, que ha de treballar una hora i mitja més al dia per guanyar el mateix que un home, i si és immigrant, dues hores més.
Sí, en el cas de les dones preocupa, perquè és el col·lectiu on hem detectat que hi ha un percentatge més alt de persones que estan fent jornades parcials no desitjades. Però, per altra banda, és l'única possibilitat que tenen, perquè realment hi ha poca sensibilitat encara per entendre que si ets dona i tens fills a càrrec i no tens suport familiar, si el fill es posa malalt, què fas? Per més que nosaltres hem intentat buscar alguna resposta, com muntar algun pis per atendre aquest tipus de situacions, això no acaba de funcionar. Això es necessita, diguem, un cert acord de tothom per entendre que aquestes situacions es donen.
A prop de 500.000 de famílies es queden en situació de pobresa severa després de pagar el lloguer o la hipoteca. Han d'arribar a final de mes amb 285 euros només, o en el cas d'una parella amb dos fills, després de pagar l'habitatge no els queden ni 600 euros per a tots quatre, conseqüència de l'augment del preu del lloguer i de la precarietat laboral.
Nosaltres estem veient dos fenòmens diferents. Per una banda, la impossibilitat d'accedir a un habitatge, i per altra banda, en aquells casos en què es pot accedir a un habitatge, el cost d'aquest habitatge és tan alt que deixa a la família amb aquesta situació de pobresa severa. El qual vol dir que és veritat, tindran un sostre, però hi ha tota una sèrie d'elements que no poden tenir. És tan difícil aconseguir un pis de lloguer que més de la meitat dels ajuts que donem per a segurar una llar van per habitacions de relloguer, perquè en aquests moments ja no podem ni tan sols llogar habitatge.
Pisos sencers. El cas de la Liliana i de la seva família és d'allò de no tenir res per culpa de gairebé tot. Ella, el seu marit i els seus tres fills surten d'El Salvador amenaçats per les mares, arriben aquí on la ressaca de la crisi no els permet treure el cap, sense feina, amb una habitació de relloguer precisament, i una ajuda social començar de zero no els resulta gens fàcil. Hi ha parlat la Cesc Armengol.
No hay tanto pan.
Liliana, 46 anys, tres fills i sense feina, ella ni el seu marit. Viuen els cinc en una habitació de relloguer i amb una ajuda de 340 euros al mes. Fa dos anys arriben del seu país, del Salvador, fugint del flagell de la banda criminal Los Mares, que posen en perill la vida dels seus fills adolescents. Aquesta és una de les moltes situacions de risc que van viure els seus fills.
O sea, como quien dice, si disparan, no sé qué hubiese pasado. No quiero ni pensar lo que hubiese pasado con mis hijos, porque ellos habían quedado fuera de la escuela esperando que el microbús llegara a traerlos y se encontraron hasta eso, cosa que mi hija aún recuerda como que fue el día de ayer.
Amenaces de mort que empenyen a la Liliana i al seu marit a renunciar a uns béns i a una qualitat de vida. Ara, trista i enderrocada, sap que els sacrificis compensen la seguretat i el futur esperançador per als seus fills.
Ahora nos encontramos acá ante cero, que buscas un trabajo, pero que tampoco tienes un techo. O sea, tenía un nivel de estrés, de miedo, de ansiedad. Ahora tengo la seguridad que mis hijos, mi hija llega, qué sé yo, a las 9:30 de clase, pero yo no tengo aquel miedo, aquel pánico que me le va a pasar algo. En cambio allá no, porque allá el que una chica sea adolescente, aunque no sea hermosa, esbelta, pero si a alguien le gusta, pues la toma y uno no puede decir nada. Si al marido le gusta, se la lleva y no puede decir nada.
La frustració compensa, però, un futur millor per als seus fills.
Cuando tú te pones a pensar en que has dejado todo eso, quieras o no, te frustras y te desanimas. Pero ves la otra parte, ves la seguridad de tus hijos y quieras o no, eso compensa un poco en que la agonía y el miedo que tenías que a ellos te les pasara algo, pues ahora ya no los tienes, aunque tú hayas abandonado todo lo que tenías.
La Liliana diu que són víctimes de dues xacres, la violència i la misèria. Té l'esperança que els seus estudis i la seva tossuderia l'ajudarà a trobar feina i refarà una vida que ara per ara diu que la posa malalta.
Al no tener un trabajo es lo que ha hecho que mi estado anímico pues se enferme de tanta ansiedad de poder tener un trabajo, porque sé que con un trabajo pues solventas muchas dificultades, y que eso te solucionaría optar a un piso, y que te solucionaría también a que dependas de una ayuda. Porque para mí el andar solicitando una ayuda pues no es algo que me agrada, al contrario, me incomoda. Me incomoda y es algo que me deprime y me enferma.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Precisament també ens acompanya la Marta Ill, que és portaveu del Sindicat de Llogateres i Llogaters. Com estàs?
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
Ben tornada als Solidaris. El 85% dels casos d'exclusió social desapareixerien si no existís aquesta crisi d'accés a l'habitatge, segons aquest estudi.
Sí, és un estudi molt important, el de Càritas, i efectivament molt d'acord amb el que s'ha dit, no? L'habitatge és, que diguéssim, el motiu principal, no?, de la generació de pobresa, i el motiu principal pel qual s'extreuen rentes de famílies i persones que treballen. Recordem que això és important, tot i que evidentment són dos que diguéssim àmbits que estan relacionats, i si acabéssim amb gran part de la precarietat laboral hi hauria un impacte menys gran sobre el risc d'exclusió residencial. Però tot i així, tal i com està el mercat, i sobretot en l'àmbit, no, del lloguer, si els preus poden fluctuar lliurement, el límit d'explotació a través de les rentes, no, de lloguer és infinit, que diguéssim, no? Llavors aquest és una mica el problema que hem vingut assenyalant des de fa temps. I també concretament és molt interessant veure les dades que ens confirmen que les dones són les més precaritzades. Això ho veiem també en les nostres assemblees.
Criticant la fluctuació lliure de preus, dius, ja estàs apuntant a quina és la vostra solució.
Sí, és a dir, més enllà d'exigir l'Estat, no, que faci polítiques integrals d'habitatge, que s'inverteixi més en construcció pública, és evident, vull dir, estem totalment a favor d'augmentar el parc d'habitatge públic.
I també lluny d'Europa, molt lluny d'Europa.
Estem molt lluny d'Europa i també ens qüestionem molt doncs què ha passat, no, amb el rescat bancari, amb tots aquests diners que vam posar els contribuents i que ara mateix estan un altre cop a mans privades, no? Hauria de ser públic el parc que vam rescatar entre els diners nostres, però més enllà d'això, creiem que no només és necessari que l'Estat inverteixi més, no, a través, doncs, evidentment, de la recaudació fiscal, sinó que s'han d'acabar amb els privilegis. És a dir, tenim un problema, que és que amb els anys i les dècades que portem, no, de democràcia, s'ha anat mantenint i enfortint una sèrie de privilegis a la propietat, que ara mateix el que estan fent és, pues, realment designar, no, a centenars de milers de famílies, milions de famílies de l'Estat espanyol.
Gairebé un milió de persones estan en risc d'exclusió residencial a Barcelona i la seva àrea. 670.000 viuen en habitatges inadequats, insalubres o amuntegats. 190.000 en llars insegures, en procés de desnonament, de relloguer, ara en parlàvem, o amb violència familiar.
Moltes de les persones, dones, que no tenen la capacitat i l'autonomia de poder llogar un habitatge per viure soles o amb els seus fills, o inclús amb més companyes de pis, perquè molts administradors de finques i immobiliàries no estan disposats a llogar a persones que no consideren que són el model, que s'adequa al model familiar comú, no? Moltes d'aquestes dones es veuen obligades a seguir patint violència masclista perquè no poden marxar. Això és un problema que, doncs mira, avui ens ve de gust assenyalar, no, en concret, tot i que normalment no se'ns pregunta per aquest tema. Però sí, i després veure com, quan un interactua amb la propietat, no només venen amb un discurs de i jo per què he de posar un preu més baix, no és qüestió dels privats, que diguéssim sostenir la vida de les persones pobres, això haurien de fer els poders públics, i és que no estem parlant de persones només pobres, és a dir, sí que ha augmentat molt la pobresa, però estem parlant persones que...
De treballadors i treballadores.
Que, tradicionalment diríem que són de classe mitja, que treballen, que tenen un sou no precisament precari, però que estan pagant molt per sobre del que valen realment els pisos, perquè és que molts propietaris, i no dic fons d'inversió, sinó particulars, que tenen més de 5 immobles, un bloc, dos blocs, no són conscients de la situació precària en la que tenen els seus llogaters, no són conscients del mal estat de les finques, és a dir, hi ha una desigualtat, no?, i una asimetria molt gran en els privilegis, realment, i això ho observem dia a dia.
Quedar-se sense feina als 50 anys és un sotrac emocional, buscar-ne una de nova és una odissea, sobretot si l'empresa només es fixa amb l'edat i no valora l'experiència, però la Cristina no s'ha deixat vèncer, i el currículum, a més dels 18 anys de vida laboral, hi porta escrit l'esperit de lluita, l'optimisme i algun contacte.
Provem d'encaixar en escenes boniques.
Cristina, 47 anys, llicenciada en Ciències de la Informació. Després de 18 anys a la mateixa empresa, l'acomiaden. Casada amb dues criatures de 8 i 5 anys.
Què passa en aquest marge de 18 anys? Doncs que he estat com rovellada, en el sentit de que no t'has mogut del teu lloc, que tu ja tenies una estructura de vida, uns costums, però el fet de l'acomiadament et va forçar a tornar a sortir al carrer, tornar a buscar mecanismes d'acció.
Com s'encaixa això de la puntada i el carrer?
Després de 18 anys és un sotrac emocional. Un acomiadament sempre és un sotrac emocional, sempre. Però clar, l'has de canalitzar, l'has de gestionar, gestionar emocions, tranquil·litzar-te i fer cada dia passes, petites passes, que algunes t'aportaran un bon camí i d'altres doncs, potser no acabaran de sortir, però has de ser-hi en el camí.
Unes passes que són buscar feina, que és una feina i que potser no havia fet mai. Als 50 anys l'experiència, el currículum i la perseverança són bones eines per trobar feina, però n'hi ha una altra que encara és millor.
Precisament va ser a través d'un contacte personal que vaig trobar aquesta feina. Veus, és que els contactes, diuen que si tens contactes és com un 80% de possibilitats de trobar una feina.
Contactes i també constància.
És temps. I constància, també vull remarcar, la constància és, tu no pots dir, bueno, jo tinc 2 anys d'atur, doncs ja pot sortir alguna cosa. No sortirà res si no tens constància en la recerca. La cercar feina és una feina.
La nova situació també és una lliçó de vida per als més petits, els seus fills.
Com transmets tu aquesta situació a casa per deixar que sigui, per treure-li dramatisme a la història? Doncs, bueno, parlar d'una realitat, que és que els acomiadaments doncs, són malauradament el dia a dia de moltes persones, i intentar fomentar en els teus fills el tema de que has de seguir endavant, lluitar.
Els fills s'adapten, però també pateixen.
La filla gran va quedar una mica parada, sense jo dir res, com és que et fan fora de la... I això sí que em va doldre molt, que ella patís... el fet que la mare la feia en fora, per què no et volen? I això és el que em va fer patir probablement més de tota aquesta situació.
Ara una feina temporal no li dona per viure.
I a vegades ens en sortim, i a vegades ens en sortim, i a vegades una tonteria sóc en
Som els solidaris, som els de Catalunya Ràdio. La precarietat es fa crònica, la ferida de la crisi no cicatritza i 10 anys després les desigualtats s'agreugen. I tant és si l'economia espanyola és de les que més creixen d'Europa. Adeu classe mitjana, l'ascensor social ja no funciona, només de baixada. I s'han trencat algunes regles econòmiques. Abans, si la productivitat creixia, també ho feien els sous. Ara no. Part de l'ocupació que es crea no repercuteix en una millora salarial. 8 de cada 10 nous contractes que es firmen són temporals. Afegim a la conversa el Nacho Parra, advocat laboralista del col·lectiu Ronda. Què tal? Gràcies per venir a Catalunya Ràdio.
Hola, Albert.
El 14% dels treballadors estan en exclusió social, segons aquest informe de Càritas i Foessa. Un de cada 3 contractes dura menys d'una setmana. Més de la meitat dels que treballen a temps parcial és perquè no troben res a jornada completa. La precarietat afecta el 32% dels treballadors i treballadores. Som a la cua d'Europa. Augmenten també els falsos autònoms sense protecció laboral, l'externalització. És a dir, Nacho, que tenir feina no garanteix arribar a final de mes.
No, malauradament no. Jo crec que allò ha trencat el contracte social, no?, existent des de la Segona Guerra Mundial, i és veritat que la realitat que ens trobem avui dia és que tenir feina, cobrar un sou, no garanteix la supervivència, no garanteix la subsistència. No? El darrer informe de l'OIT, per exemple, parlava que el 13% dels treballadors a l'estat espanyol són pobres, el 13%. Estem comptant únicament les persones que tenen feina, sense comptar aquelles persones que no tenen feina. Mm-hmm. Llavors, això és una realitat que s'està donant i que s'està greujant arrel de la crisi que va esclatar l'any 2008. No? Llavors, es produeix aquesta mena de dissecció, no?, que sembla que determinats informes d'algunes institucions econòmiques posen de manifest que les dades econòmiques o que les dades macroeconòmiques es recuperen, que recuperen els nivells precrisi, però en canvi quan ho aterrem, quan baixem al cas concret, doncs ens trobem que la realitat és completament diferent.
Sovint amaguem aquesta precarietat rere eufemismes com emprenedoria. La realitat és una altra. El 81% dels joves menors de 30 anys encara viuen a casa els pares. És l'índex d'emancipació més baix des del 2001. Hauríem de destinar a pagar el lloguer el 119% del seu salari. El temps que passen fent feines precàries s'ha doblat. Podrien ser 1.000 euristes tota la vida. I això els que cobren 1.000 euros perquè un de cada 4 assalariats no hi arriba a ser 1.000 eurista. Estem davant d'una generació de la precarietat enquistada?
En l'actualitat jo crec que sí. És a dir, fins que no es produeixin segurament canvis sistèmics o canvis legislatius importants, la realitat perdurarà. Clar, el que ens trobem és que és difícil poder trencar el relat actual d'acord amb la norma existent, no? Posaves de manifest abans que es van produint successivament determinats fenòmens en l'àmbit laboral que l'única conseqüència que porten precisament és anar precaritzant, i anar precaritzant en dos sentits, fonamentalment en un, que és anar baixant la retribució, anar baixant els salaris que la gent pot cobrar, i això ens ho trobem des de la parcialitat en el lloc de treball, no? Aquest informe que feia referència de l'OIT parlava que el 60% de les persones que estan a temps parcial no voldrien estar a temps parcial, estem en els pitjors nivells de tota Europa, després de Grècia i després de Romania.
Treballa només mitja jornada perquè no troben res més.
Treballa només mitja jornada, exacte, perquè no troben res més, o bé perquè les empreses que el contracten no volen contractar-les a més hores. Per què? Doncs jo crec que la norma actual el que posa de manifest és que es va traslladant, per això parlava d'un jo crec que d'un problema sistèmic, perquè es va traslladant tot el risc que hauria de ser inherent a la pròpia activitat empresarial, es trasllada precisament a la part social, es trasllada a la classe treballadora, no? Es trasllada als treballadors i a les treballadores que no haurien precisament de patir aquest risc, perquè evidentment després no són copartíceps de tots aquells beneficis que existeixen, no? Llavors es produeix en aquestes situacions, jo diria que molt irregulars, sobretot tenint en compte que la base del sostén d'avui en dia és precisament el treball, que el treball hauria de ser el centre, segurament, de la vida, el centre de la regulació. Doncs es produeix aquestes situacions en les quals una persona pot estar contractada a temps parcial i tenir un determinat pacte d'hores complementàries, per la qual, sempre i quan l'empresa ho pugui necessitar, la tindrà a 40 hores o la tindrà a 20 hores, la tindrà a 30 hores, però en canvi la pròpia contractació és a 20 hores. El que produeix és una feblesa extraordinària, perquè a més tampoc pots preveure, com un element bàsic de la vida, preveure què passarà el dia de demà.
I ja no parlem de determinats nous models de negoci on es ven el treballador, que pot ser una mena de petit empresari. Em refereixo, per exemple, als repartidors.
Efectivament. Jo crec que aquest ha estat un dels exemples més clars, no? Més nítids, d'una mena de nou model de relacions laborals absolutament explotador, no? Que és veure precisament tots aquests treballadors, tots aquests repartidors, com són considerats autònoms, i com fins i tot el llenguatge que els envolta i tot el llenguatge amb el qual es refereixen a ells és precisament, no, aquell llenguatge d'emprenedoria, no? Aquell llenguatge de considerar-los com a autònoms i, per tant, trencar aquest vincle laboral, que al final, d'alguna manera, és el que fa a la gent tenir una certa seguretat, una certa tranquil·litat. Jo crec que, si no, que aquest seria un dels grans més baixos dins de tota escala de treballadors.
El Nacho Parra parla d'un problema sistèmic, demana canvis legislatius. La reforma laboral del PP és reformable?
Sí, absolutament. És una qüestió de voluntat. Jo diria que aquella reforma laboral va incidir en els àmbits que defineixen fonamentalment una relació de treball, no? Va incidir en la facilitat a l'hora d'acomiadar, va incidir en la facilitat a l'hora de rebaixar salaris per primer cop en la història, i evidentment va incidir també en les modalitats contractuals, no? En la forma de contractar. Llavors, absolutament d'acord que tots aquests tres elements poden ser reformables, i evidentment se'ls pot dotar d'una major seguretat de cara a la part social. Al final, l'únic que posem, o l'únic element on posem èmfasi precisament és això, no? És dotar de contingut, d'alguna manera, un dret constitucional, com és el dret del treball, que està regulat a la Constitució, no? I que evidentment s'oblida, no? I s'oblida d'una forma recurrent.
La Sílvia també és un exemple d'esperit de lluita i de positivisme. Quedar-se sense feina als 50 anys és, diu, una lliçó de vida per a ella i per a tota la família. Renunciar a coses materials i prioritzar allò que és important els ha ajudat i els ha unit més com a família.
Hi ha dies que has de lluitar, hi ha setmanes que t'ofeguen, com costa tirar endavant, hi ha mesos que no saps si arribaràs.
La Sílvia l'any passat, als 49 anys, es va quedar a l'atur. La seva empresa de formació de pèrits judicials és víctima de la crisi i també de l'aplicació del 155. Se'n va a Norris. D'un dia per l'altre, la Sílvia s'ha de reinventar, fer currículums, cursos de formació i trucar a les portes. A casa, el seu marit i els seus fills adolescents també s'han de reinventar i aprendre a renunciar.
No fem, a lo millor, coses que abans fèiem, com ara pues, sortir de viatge. Abans a lo millor venia el mes d'agost i ens anaven de viatge la família, els quatre. Bueno, pues, renunciem a petites coses. Tens que intentar dir, vale, abans podia fer unes coses, ara la meva vida ha canviat, podem fer unes altres i no passa res.
Però saben que renunciar algunes vegades, i aquesta ho és, suposa guanyar, avançar i créixer.
Totes les situacions difícils t'ajuden a créixer com persona. Sempre. Sempre t'ajuden a pensar, però el que jo penso és que encara que estic en una situació que se m'acaba a l'atur, al maig, doncs penso que sempre puc trobar algú bo de la meva situació. Perquè això, sembla que no, però a la família hem fet pinya.
De tota manera, ningú li trau els seus moments difícils d'estat d'ànims baixos i també d'enuig per una societat injusta que valora més, diu, els anys cronològics que no pas els anys d'experiència.
Tinc 50 anys quasi bé i sóc una inútil per treballar. I te sents que vas, sobretot quan vas a entrevistes, que te rebutgen per motius injustos, te sents, i perdó de la paraula, com una inútil i una merda que no serveix per res. Pues que els bombin. Amb una empresa que té aquests motius per rebutjar-te tu, ja no vulguis treballar per aquest jefe, perquè aquest jefe no és bona persona. Aquí no perdis l'esperança,
vens a prop, vens a prop. A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
La pobresa és una decisió política, denuncia el relator de les Nacions Unides, Philip Alston, que Espanya ha vist barris amb pitjors condicions, diu, que camps de refugiats. Som els Solidaris, som els de Catalunya Ràdio. Afegim encara una quarta convidada, que s'ha fet un fart de prendre punts, la Teresa Crespo, expresidenta i membre d'ECAS, Entitats Catalanes d'Acció Social, i portaveu i fundadora del projecte Lliures. Benvinguda.
Hola, què tal?
La meitat dels catalans pateixen per arribar a final de mes. Les desigualtats tornen a créixer després d'haver disminuït entre el 2014 i el 2016. El risc de pobresa ha pujat al 20%, segons el vostre darrer informe. El 20% més ric de la població guanya 6 vegades i mitja més que el 20% més pobre. Els catalans de rendes altes viuen 12 anys més de mitjana que els de rendes baixes. Teresa, la pobresa és una decisió política?
Evidentment, no només. Jo crec que tenim un sistema social i econòmic que genera desigualtats i genera pobresa, no? I evidentment això, no hi ha voluntat de canvi. I llavors la política és la que podria d'alguna manera orientar i fer transformacions en el sistema que tenim. Aquesta és una primera constatació. La segona és que, de fet, aquesta voluntat política, jo diria que tampoc té cap voluntat de prioritzar temes socials. El tema social no és d'interès número un. I llavors això es nota en el tipus d'inversions en el tema social, no? Nosaltres vam tenir una crisi, va haver unes retallades molt famoses, bueno, però estem després d'uns anys, des del 2008 a ara, no s'han recuperat alguns nivells d'inversió que hi havia d'abans de la crisi. Això és una voluntat política. Quan jo he sentit gent que deia no hi ha diners, no hi ha diners i no hi ha voluntat d'orientar els diners que es tenen, és que són coses diferents. Jo crec que el sistema, abans s'ha parlat del sistema de benestar després de la Guerra Mundial, va garantir d'alguna manera els drets de la ciutadania. Aquests drets avui dia són febles, s'han debilitat, no hi ha una defensa d'aquests drets. El dret al treball està com està, el dret a l'habitatge està com està, i podríem anar a parlar. Per exemple, s'ha parlat d'habitatge. Habitatge, hi ha un problema, desnonaments, no, és una realitat que tenim cada dia, però no només el tema de tenir o no un habitatge, tot el tema de tenir una vivenda amb la temperatura adequada ha estat una lluita aquí a Catalunya.
No hauríem d'haver de triar entre omplir la nevera o engegar la calefacció?
No, clar que no, hi ha un dret. L'altre dia una persona diu, jo tinc dret a tenir aigua, tenir llum i evidentment tenir un mínim de condicions. La vida digna, que és un dret també, passa per aquestes coses, no? I quan tu has parlat de treball, que evidentment tot el que has dit estic totalment d'acord, però encara t'afegiria que a nivell de les entitats socials, moltes ho viuen, que les persones busquen feina, se'ls fa un contracte de 4 hores, per exemple, però treballen 8.
Jornada completa.
I l'altre és en negre, no? Aquesta és la realitat. La realitat és una realitat que no, ja no fa cas de les normes normes, dels drets, dels acords que en un altre moment s'havien acceptat i s'havien practicat. Hi ha dos col·lectius que no hem parlat gaire, és el tema de la infància. La infància avui dia encara està amb uns nivells de pobresa molt superiors als que té Europa i s'està regatejant la inversió a infància fa anys, i aquesta és una realitat que la tenim aquí.
Els infants no voten.
I una altra realitat, sí que s'ha parlat de dones, que també és l'altra imatge, però hi ha una altra imatge que crec que no la podem oblidar, que és tota la població migrant. Tu has parlat del nostre informe, l'últim informe intenta esbrinar quina diferència, si veritablement hi ha diferència entre la realitat d'un espanyol o d'un català i un emigrant. És que les dades són colpidores, no? Perquè el 60% de les dones emigrants estan en pobresa. Són nivells, quan vas a mirar quina gent és quin percentatge de nens de 0-2 van a una escola bressol, que és formar ja, construir futur, resulta que les diferències són d'un 40 o un 50% entre els espanyols i els emigrants, no? I vas pensant tota la sèrie de dades, serien moltes, sempre ens demostra que la població emigrant i dona està patint 3 o 4 vegades la situació de pobresa i de severitat que està patint la població autòctona.
No sé si també vosaltres heu notat, Teresa, una fatiga de la solidaritat, un cansament de la compassió. Les famílies més vulnerables han buidat la guardiola, han exhaurit els recursos, diuen que no poden seguir ajudant, i també creixen les crítiques a les polítiques socials, són més els que desconfien del pagament d'impostos, de les ONG fins i tot. Més de la meitat de la població diu que ara ajuda menys que fa 10 anys.
És veritat, el fet de que els recursos ja estan exhaurits, durant la primera etapa de la crisi, els establis de les famílies són els que van ajudar. Les pensions, els avis eren els rics en aquell moment, no? Perquè eren els que tenien, doncs, 900, 600 euros al mes segurs, no?
La pensió que donava de menjar als fills i als nets.
Als fills i als nets, això és veritat. Ara, jo em resisteixo una mica a pensar que aquesta fatiga de solidaritat ja, diguem, tanca una porta. Jo crec que hem de construir una societat ja no solidària, sí, però sobretot responsable. Jo crec que ens hem de sentir tots corresponsables de la societat en què vivim. Hem d'exigir al govern les obligacions que té, perquè un estat de benestar significa que l'estat és garant d'una sèrie de condicions perquè la ciutadania visqui dignament. I això no ho exigim prou. Per tant, si hi hagués més corresponsabilitat, més exigència, jo diria que es pot recuperar d'alguna manera possibles col·laboracions de la societat. Nosaltres, tu m'has anomenat lliures, vol ser això, cridar a la gent a la corresponsabilitat, a defensar els drets de la ciutadania, en definitiva. No demanem caritat. Jo crec que el que es demana és cobrir les necessitats de les persones com un dret.
La pobresa és una decisió política. Nacho, Marta, Salvador, és culpa de l'obra del govern dels darrers 10 anys, que han preferit fer polítiques pels rics i no pels pobres, denuncia el relator de Nacions Unides?
Jo fa estona que tinc ganes de fer un comentari sobre aquesta afirmació, perquè em sembla absolutament encertada, i crec que si bé estem parlant molt de la manca, no?, de l'acció social, sobretot de la responsabilitat de l'Estat, crec que amb tots els temes que hem tocat, sobretot habitatge i laboral, el que hem de fer és una revisió de la política econòmica o de l'economia política. És a dir, no, a vegades la distinció entre allò social i allò econòmic és falsa, no? Què ha passat? S'han construït una sèrie de privilegis que segueixen vigents, i no només això, sinó que s'estan retallant en drets polítics i civils, no? Per tant, tenim menys dret a protestar per tot el que ens estan subtraient, no? I per tant, la crisi no s'ha acabat. S'ha acabat la crisi per aquells que diguéssim que es poden enriquir ara, però la resta, les persones treballadores, les persones llogateres, en el cas que em pertoca, no s'ha acabat la crisi, estan pitjorant i estan pitjor que mai. Llavors, quan parlem de que l'Estat té responsabilitats, mirem l'Estat en el seu conjunt. L'Estat és també el poder judicial, el poder legislatiu, no?, i l'executiu. Efectivament, l'Estat, el govern, ha de fer més política, ha d'invertir més, no?, en qüestió d'habitatge sobretot, però com hem dit, a través de lleis hem de canviar les lleis per retallar privilegis a la propietat, en aquest cas immobiliària. No pot ser que el que s'ha fet en matèria d'habitatge en els últims 10 anys no hagi sigut al revés, no? Dir quins errors hem comès, com podem redirigir la situació després de la crisi, sinó anem a posar una catifa vermella perquè entén els fons d'inversió internacionals i anem a generar una altra bombolla immobiliària, no? I amb això el que vull dir és també molt d'acord en que el que necessitem no és caritat. El que com a mínim veiem des del Moviment per l'Habitatge és que hi ha assemblees paral·leles cada setmana a cada barri amb persones que fan coses molt materials i molt concretes, com és aturar desnonaments a porta, i això el que està fent és saturar els jutjats, i per això els jutjats estan fent coses il·legals, com és decretar dates de desnonament obert perquè no poden executar-los, perquè la solidaritat veïnal els atura cada dia. I això crec que també és important remarcar-ho, i que és a través d'aquest tipus de mobilització on aconseguirem que es canviïn les lleis i que retallin els drets de qui està explotant, que diguéssim, no?, els treballadors.
Crec que s'extreuen dues conseqüències, o dues conclusions respecte a dos dels temes que apuntaves a l'inici, no? En primer lloc, si és una decisió política, evidentment és una decisió política, la pobresa, no? És a dir, el sistema, el capitalisme és eminentment injust per naturalesa, no? De fet, no fa gaires anys, en el moment de l'esclat, crec que era el president francès, no?, en aquell moment, o el primer ministre francès, va manifestar, no?, la necessitat de reformular el capitalisme, evidentment, va assumir ell que el sistema era una decisió política i que les conseqüències del sistema eren una decisió política, i malauradament no es va fer res, i malauradament allò ha quedat en l'oblit. I el segon element era respecte a la pregunta, no?, de si la solidaritat s'estava esgotant, no?, o s'havia esgotat la solidaritat. Jo, de la meva experiència, no?, i agafant el del que deia la Marta, jo no crec que s'estigui esgotant. Potser han canviat determinades formes, i evidentment, respecte al moviment de l'habitatge, crec que l'esclat que ha tingut ha estat extraordinari, no? En primer lloc, respecte a la PA, no? I en l'actualitat amb el sindicat de llogateres i de llogaters, que a més crec que fins i tot, no?, van agafar o agafen precisament el terme de sindicat per donar-li un contingut eminentment de classe, no?
I també, perdona'm, remarcar que és que cada barri hi ha sindicats, que no són ni el sindicat de llogaters ni la PA.
Sí, exacte. Hi ha sindicats de barri de Poble Sec, o el sindicat de barri de Gràcia, i evidentment hi ha un segon element, que és des de l'àmbit del treball també s'estan generant altres espais de solidaritat, altres espais de conjunció, no?, altres espais fins i tot sindicals aliens o d'alguna manera en contraposició als espais tradicionals en els quals s'havia articulat, no?, el moviment sindical fins a data d'avui. Llavors jo no sabria determinar si efectivament s'està esgotant el moviment de solidaritat o si s'està vehiculant a través d'altres elements. Segurament tant el Salvador com la Teres tenen algun element més clar respecte segurament a l'actitud individual, no?, d'aquelles persones que evidentment quan no tens diners, pues, difícilment pots destinar aquests diners a solidaritat, no?
És una decisió política, Salvador, la pobresa?
I tant, és una decisió política. I llavors agafant el que deia en Nacho, quan a l'any 2007 es va dir hem de reformular el capitalisme, també es va fer una altra afirmació, i és hem d'aconseguir que aquesta crisi no la paguin els més febles. És la primera vegada des que estan en registres, és a dir, des dels anys 40, que al final d'aquesta crisi les persones en situació de pobresa severa són més en valor absolut i en percentatge que al començament. I no, el govern no pot al·legar que no hi havia dades. Unes dades, o sigui, nosaltres treballem sempre amb dades oficials. El Banc d'Espanya cada 3 anys treu l'enquesta financera de les famílies espanyoles. I simplement explicar-vos que el 2008 el patrimoni net del 25% més pobre era de 15.000 euros. Ve la crisi, el 2011 baixa a 13.000. 2014 es queda amb negatiu de mitjana 1.400 euros. Més deutes que patrimoni. I en el 2017 encara està en negatiu, 200 euros. El 2% més ric surt d'una posició molt més elevada, 1.352. En el 2011 baixa a 1.270. I en el 2014 ja recupera. Mentre el 25% més pobre passa de 13.000 positiu a 1.400 negatiu, recupera. no estem valorant la distància que hi ha entre el 25% més pobre i el 2% més ric. El que diem és que les polítiques haguessin hagut d'incidir de la mateixa manera, és a dir, a partir del 2011, revertir el signe a tota la població espanyola.
Salvador Busquets, director de Càritas Diocesana de Barcelona, Marta Ill, portaveu del Sindicat de Llogateres i Llogaters, Nacho Parra, advocat laboralista del col·lectiu Ronda, i Teresa Crespo, expresidenta de la Junta Directiva d'ECAS. Gràcies per venir als Solidaris. Fins aviat.
Gràcies. Enamorats amb tres carreres, enxufats que només cobren regalets per les aceres, jubilats que maniobren policia, un carreró ara perdut el control amb un grup de percussió prop de la plaça del Sol.
És un mercat laboral temporal i precari que s'ha estès i ha arribat als universitaris. Fa uns anys ens hauríem posat les mans al cap, però ara hi ha molts llicenciats que frisen per ser mileuristes. N'hem trobat i hem parlat amb ells.
4 anys de carrera universitària, un màster i una especialització. Resultat? Després de 6 anys de clavar els colzes, hi ha advocats, metges, biòlegs, professors i una llarga llista de llicenciats que comencen encadenant contractes a pràctiques no remunerades, es converteixen en falsos becaris i acaben amb un contracte precari per 900 euros al mes. És el cas de Xavi Reboso.
Jo sóc llicenciat en psicologia, treballo en una recepció d'un hostel. A mi han demanat 2 idiomes, a més el castellà i català, anglès i francès, per exemple, i m'he quedat atrapat en el que es diu la reforma laboral, i amb el salari que estic cobrant, que no tinc vergonya en dir-ho, que són 913 euros, doncs he de passar tot un mes sencer.
El currículum del Xavi és la suma de la reforma laboral i de la crisi econòmica. Fa 10 anys, quan fregava els 40, el Xavi tenia un contracte del sector de les telecomunicacions amb una nòmina superior als 3.000 euros al mes. La crisi va esberlar aquest projecte i la resta de projectes vitals. Es va haver de reinventar. Comparteix pis i a partir del dia 20 de cada mes dina i sopa a casa dels seus pares. Optimista i actiu per naturalesa, no és victimista, però sí realista.
Jo no em sento culpable, perquè jo sóc víctima. Sóc víctima del sistema. Sóc víctima d'això que anomenen el mercado i que ens fa molt mal a tothom. Segons les dades, som 6 milions de persones les que estem així, en formació, i només tenim 2 salides. O treballem en precari o hem de marxar a l'estranger. No podem fer una altra cosa.
És que viure amb un contracte porqueria condiciona del tot la vida personal. Costa o directament no es pot pagar ni mantenir un habitatge digne, construir una vida d'adult o, si es vol, formar una família i conciliar amb la vida personal. Són com les peces del dominó que cauen d'una en una. Des del grup de l'advocacia jove, que defensa els lletrats amb contractes porqueria, Pol Olivet assegura que una feina precària barra tots els projectes del present i del futur.
Però ja no només en sous, diguem-ne, 1.000 euros, 800 euros, però el que nosaltres també defensem és la necessitat de conciliació familiar, és a dir, una precarització també de la professió no és només a nivell de preu, sinó és a nivell de condicions. Donar per vàlid o per bo que una persona haurà d'estar treballant entre 14, 12 o 16 hores diàries, això també és una manera de precaritzar, és una manera de no conciliar.
Pol Olivet passa al davant en defensa dels seus col·legues becaris precaris perquè són, qui ho diria, els advocats, un sector molt desprotegit. El sabater és qui va més mal calçat.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
I abans d'acabar, deixeu-me que saludi breument al president de Càritas, que de fet és el nou flamant president de la Conferència Episcopal Espanyola, l'arcabisbe de Barcelona, cardenal Joan Josep Omella. Bona nit.
Bona nit.
És una ferida que no cicatritza, aquesta ressaca de la crisi. La precarietat s'ha fet crònica. Una de cada 4 persones de la seva diòcesi viu en l'exclusió social.
Sí, és així. És un de 4 persones se troben en exclusió social. Jo crec que això ens té que fer pensar a tots, aquesta ferida dels nostres germans més petits, perquè vivim en una societat en què sol pensem en nosaltres mateixos. Jo tinc avui per menjar i al costat tinc un altre que no arriba a menjar o no té treball, està a l'atur, i a vegades mirem a un altre costat. Jo crec que tindríem que començar a mirar més de cara als pobres per fer una societat més humanitzada.
Precisament aquest distanciament de la societat, podríem parlar d'una fatiga de la solidaritat? No sé si vostès ho han notat en les aportacions dels ciutadans a Càritas. S'han reduït les donacions? Vostè veu la societat cansada?
Home, s'han reduït una mica les aportacions a Càritas, això és veritat. Sempre hi ha en el cor de l'ésser humà, i nosaltres ho veiem, quan hi ha una emergència, tots ens volquem. Després ja continuar a donar pues, costa una mica més. Jo crec que no podem oblidar, i aquí és una crida que jo faig no sol a la persona concreta, a una família concreta que tingui aquesta mirada, aquesta solidaritat més, diria, al cor. Jo també parlo a les empreses, a la gent que té una mica més de possibilitat, que sempre han donat molt aquí a Barcelona, les grans empreses, de dir, no deixéssiu de continuar a ser solidàries, perquè Càritas aquí rebia també molta ajuda de part de les empreses. Jo crec que això també és bo, de tornar a fer una crida, de dir, no ens acostumem a tenir sempre els pobres al costat i no fer res, i sol a les emergències, també el dia a dia, d'una manera, com diria jo, habitual, de dir, jo destino un tant per cent del meu sou, de les meves ganàncies de l'empresa, un tant per cent ho dono per a la solidaritat. Jo crec que això seria bo.
Com hem de fer front a aquesta cultura de la indiferència?
Bueno, no és fàcil. Quan un se mira massa al seu melic i no mira als altres, pues comencem a tenir aquesta indiferència. Però jo poso un exemple. I tenim que començar a mirar més al cor, tenir un cor més humà. I com es fa això? Pues mirant el que tens enfront. Per exemple, podem preguntar-nos a quanta gent de la meva escala, que n'hi ha 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 pisos, conec jo el nom, d'on venen, com som, com es diuen i què fan. No sabem res. Per això del pudor, de no entrar en la intimitat, ni quan anem a l'ascensor, a la millor ni ens mirem als ulls. Bon dia i prou, i poc més. Es comença a parlar. Qui ets tu? Com estàs? On vas a treballar? Estàs a l'atur? Estàs malalt? Jo crec que llavors ja el cor s'ample, se fa més ompli, més gran, i arriba a conèixer l'altre i a estimar-lo. Això per una part. I per l'altra, mirar també a la gent que tenim al costat. Quan anem pel carrer, anem massa, jo diria, a massa velocitat. No ens aturem. A vegades veiem un pobre o una persona que està parada o que ha caigut al carrer i no ens aturem a parlar amb ell, a escoltar-lo, a mirar-lo. Tenir més estones de trobada amb la gent, més una societat més humana. I això no és difícil de fer-ho. Que diguin que moren gent, estan sols i tenen fills a la mateixa ciutat, com ha succeït a Barcelona o ha succeït a Madrid, això denota que estem començant a entrar en una deshumanització, i la globalització de la indiferència ens pot agafar tots.
A vostè apel·la i fa una crida ara als oients, a la societat en general, a no ser indiferent, però potser falten també veus més crítiques, més exigents, que s'adrecin als governs, a l'administració pública, perquè facin veritables polítiques socials. També tenen la seva part de responsabilitat.
Home, és evident, és evident. Hi ha una pregunta que me faig moltes vegades, és tot el que recolecta l'Estat, com fa la distribució? I això seria molt important de veure, com ho fa. I una pregunta que jo me faig moltes vegades, per què aquesta lluita entre el privat i el públic? Per a l'educació i per a altres coses. Tenim una escola ja, o tenim una empresa ja, per què té que posar-la una altra vegada per fer competència? Ajudem i aprofitem tot el que tenim, i això és un treball que té que fer el govern. Els governs, les administracions, tenen que treballar més per distribuir més socialment i més, diria jo, fraternalment, comptant en tots, i no gastar innecessàriament per a fer competències i que els altres tinguin que tancar. Jo crec que això ho dic per a l'ensenyament i pedir per a unes altres coses.
Vostè està d'acord amb el relator de les Nacions Unides, que ha visitat recentment l'Estat espanyol per comprovar in situ les situacions més greus de la pobresa, i diu que és una decisió política la situació actual. Si hi ha pobres és perquè hi ha un govern o hi ha uns partits que ho permeten. Diu, haurien de ser més alts els impostos als rics per poder fer més política redistributiva. Vostè està d'acord?
Bueno, si ho escoltem, té raó, els rics tenien que compartir més. Sí, posa els més impostos i què faran els rics? A la millor marxen. I llavors, sobre qui cau aquest impost sobre les classes mitjanes, que les pobres ho pateixen encara més. Jo crec que aquí tenim que mirar un poc la política de recursos que tenim, de sous, perdó, els sous, quins sous donem a tota la gent, com posem els impostos, com distribuïm aquests diners dels impostos, i després si aprofitem ja els recursos que tenen la iniciativa privada, la pública, i com les posem conjuntament per a un treball del bé comú. Jo crec que això són reflexions. Jo no soc tècnic, jo no soc polític, però entenc que tenim que fer una revisió d'aquesta frase que sona molt bé, però és una mica populista, perquè al final, a la millor, caurem en una situació pitjor. Tenim que revisar-ho tot.
Però la part que vostè sí que reconeix és que els sous són massa baixos i la política redistributiva no funciona.
Jo crec que això ho tenim que revisar, sí.
La donació que potser sí que fallarà és la de la pròpia Església. La Conferència Episcopal Espanyola ha advertit que podria retirar la subvenció a Càritas si els fan pagar l'IBI de tots els seus edificis.
No sé si això està ben explicat. Jo crec que la Conferència Episcopal el que diu és: si fan pagar l'IBI a Càritas, tindrà menys diners per a donar als pobres, però Càritas continuarà donant, és evident, perquè Càritas és per ajudar els pobres, no es queda res per a ella. Però si li lleven a l'IBI, o li posen a l'IBI a ella, que està treballant per als pobres, arribarà menys diners als pobres. Això és el que crec que diu la Conferència Episcopal. Dit això, a l'Església no li importa el tema de l'IBI. No vol privilegis, però ella treballa pel bé de la societat, del bé comú. Si a nosaltres, com a Església, ens posen pagar l'IBI, ens lleven aquesta exenció, jo crec que tindria que ser per a totes les altres entitats de futbol, esportives, polítiques, etc., que també treballen pel bé comú, i perquè a ells tenen un, com diria jo, no paguen l'IBI, i a l'Església Catòlica sí. Home, si és l'Església Catòlica té una activitat lucrativa, té que tenir l'IBI, evidentment, com tot el món, i ho té en aquest moment. Però hi ha altres activitats que són absolutament com Càritas per al bé comú, per als més pobres. Si li poses, si li lleves aquesta exenció de l'IBI, tindrà que pagar i anirà menys diners als pobres. Jo crec que això ho entén qualsevol.
Joan Josep Omella, president de Càritas, nou president de la Conferència Episcopal Espanyola, arcabisbe de Barcelona, gràcies per atendre a Catalunya Ràdio.
Bona nit, i posem una mica més de cor en la nostra vida, i es comencem pel que tenim al costat, no, que és un enemic, és un germà nostre, i ser solidaris amb tots.
I no té la vergonya de ser feliç. Cantar i cantar i cantar la bellesa de ser un etern aprendiz.
Ah, meu Déu! I avui tria cançó per acomiadar els solidaris, el pallasso Tortell Poltrona.
Epa-li, solidaris de Catalunya Ràdio. Ah, jo he triat una cançó que es diu Okay, de Gonzaguinha, que diu moltes coses, i és un himne del Brasil, del Brasil popular, i que té una lletra que és una bona filosofia de vida que m'agrada sempre escoltar. Una abraçada a tothom i a tots.
Solidaris el fem la Cesc Armengol, l'Anna Ayala, la Carla Verdés, la Rosa Silloé i l'Albert Segura. Els de la Ràdio Protesta tornem dissabte que ve, si ens deixen, amb més idees per canviar el món.
É um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver.